Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem el dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vols caminar per una bona causa? Vine a la caminada solidària de Càritas del 18 de maig per la Serralada de Marina. El cost de la inscripció es destinarà íntegrament al projecte d'inserció laboral de Càritas, que ha ajudat prop de 4.000 persones a trobar feina. Inscriu-te a caritas.barcelona i aconseguim que més persones arribin a la meta. El 18 de maig, caminada solidària de Càritas a la Serralada de Marina. Fes passos amb nosaltres. La Xina ètnica amb el Club Més Amics. Del 5 al 18 d'agost et portem a conèixer a la Xina més remota, la capital de Yunnan, Kunming, i el seu bosc de pedra, els carrers i cases de Tuanshan, les ciutats antigues de Jiangsu i Lijian, les terrasses d'arròs de Yuanyang, el congost del Salt del Tigre i moltes meravelles més. Del 5 al 18 de maig, les minories ètniques de la Xina més remota amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmés.cat.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel, sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel. Tarragona, 100.6.
Trotamundos.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Propostes de carn i peix, pasta, amanides, ingredients mediterranis que t'encantarà redescobrir al restaurant Canet de Barcelona. Un ambient vintage on el temps es para i el sabor es converteix en el gran protagonista. Reserva la teva experiència amb nosaltres al 93 205 0768. Som al carrer Canet 3850 del barri de Sarrià de Barcelona. Restaurant Canet, on el gust i el sabor ho donen tot. www.canetsarrià.com.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé. Molt bé. Cafè d'en Víctor. Carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor. Al cor de Barcelona.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats. Gaudeix com mai de la temporada del cargol i de les amanides verdes, del caviar, de les llenties, del bon bacallà, tot acompanyat dels millors secrets de la nostra bodega. Costers del Segre, Penedès, Priorat. El millor de la tradició culinària de Catalunya al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 parquets molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Dos minuts passen de les 10 en punt del matí. Bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a les 10 del matí, la immersió comença a Ràdio Estel. A tota costa, tot sobre el submarinisme. Viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a les 10 del matí a Ràdio Estel. Dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Edició 850, dissabte 18 de maig de 2019. Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició d'aquest programa. Això és A tota costa. Ja sabeu que aquí parlem del que ens agrada, del món del mar, des d'ara i fins les 11 en punt del matí. Avui amb diferents protagonistes que us passem a detallar. Veus que ens parlaran de diferents aspectes, en aquest cas, el primer d'ells del submarinisme, de la immersió. Avui parlarem de l'aplicació, de la relació que pot tenir el ioga amb el món de la immersió i també de l'apnea. No us ho perdeu, serà en uns instants. Avui també tindrem puntual informació i completa informació meteorològica. El temps està realment molt canviant, realment han baixat molt les temperatures, més que baixaran. De tot plegat, avui en parlarem amb més detall. Al llarg del programa també parlarem d'un interessant projecte. El seu nom, Projecte Sèpia. Busca l'equilibri entre els pescadors i els biòlegs marins, precisament amb les sèpies i els calamars. I avui amb l'associació Sitges a l'Agua animarem a totes aquelles persones amb algun tipus de discapacitat que també tenen dret, només faltaria, a practicar immersió. Avui volem saber i volem conèixer aquesta societat que realment ens posa les coses molt fàcils, sobretot a les persones que tinguin algun tipus de discapacitat. Associació Sitges a l'Agua. Bé, doncs aquestes són les veus, protagonistes que passaran al llarg d'aquesta propera hora de programa en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya i Andorra. Ens hi posem. Abans, us saluda el Toni Huguet, el Jordi Carretero, el José Matosas i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia a tothom, benvinguts.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suguet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973-23-13-64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, l'anchoa.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos. I just want to close.
pues estamos en marcha. Abrimos esta edición 732 de hoy sábado, 18 de mayo de 2019. Estáis en esta edición de Trotamundos que arranca ahora mismo y que nos llevará hasta la una en punto de la tarde. Con muchas voces, muchos protagonistas, muchas historias, todos ellos vinculados con el sector turístico, gastronómico y enológico, ¿eh? Hoy pasará, por cierto, por el programa una de las primeras espadas de la gastronomía catalana, Carles Gach, ¿eh? Con él hablaremos de arroces a lo largo del espacio de radio, a lo largo del programa. Pero nuestro primer punto de información lo situamos en Girona. Recordaréis que la semana pasada también hablábamos de un hotel excelente, que es el Alhábriga, en la zona de Sagaró. Bueno, pues hoy también no cambiamos la excelencia, ni muchísimo menos, porque os queremos hablar de un hotel situado en esta zona, más de interior, Ullers, también de la provincia de Girona, una zona a través de la cual uno puede hacer un conocimiento de territorio, relajarse, pasear, verse envuelto por la auténtica naturaleza. Y además, si a eso le sumamos la excelencia de ese hotel, no dudéis que el fin de semana será todo un éxito. Hotel Casa Ana María. Hoy lo analizamos conociendo su filosofía, su particular filosofía, desde luego también sus singularidades y uno de los argumentos que más peso tiene ese hotel, el argumento gastronómico. Lo hacemos con quien mejor podemos hacerlo, que es con su director, que es Jean-Louis Boulot. Jean-Louis, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Gracias por pasar un rato con nosotros.
No, gracias a vosotros.
Esta mañana de sábado. Bueno, y explicarnos efectivamente las singularidades de vuestro hotel. Yo, si te parece, empezamos un poco por mencionar la zona en la que estáis, que es una naturaleza realmente en su máximo esplendor, ¿no?
Sí, estamos rodeados de bosques y campos. Además, tenemos la suerte de que alrededor del hotel tenemos 65 hectáreas de bosque y campo con caminos donde la gente pues le encanta pasear por esta zona, que es muy, muy bonita.
Seguramente uno de los argumentos, ¿no? El hecho de relajarse, ¿no? Aquí vienen a relajarse, a distraerse, sí. Bueno, en fin, un poco eso que se dice comúnmente, desconectar, ¿no? Un poco de la realidad, ¿no?
Exacto, exacto. Que sean tanto gente de Barcelona como gente de Madrid o extranjeros, vienen aquí sabiendo que van a poder relajarse, porque claro, no se oye ni un coche, ni un ruido, solo los pajaritos te despiertan por la mañana, ¿entiendes?
Sin duda. Bueno, los pajaritos siempre son bienvenidos, ¿eh?
Exacto, exacto.
Bueno, esto es un poco un sueño de un empresario, ¿no?, el hotel.
Sí, exacto. Olivier Mitterrand, que es el sobrino del expresidente, de François Mitterrand, tuvo una corazonada hace bastantes años, porque él tiene una empresa también de construcción aquí en España, y entonces, pues, dando vueltas por la zona, pues un día llegó una masía y dijo, pues aquí quiero hacer un hotel. Y entonces existía esta masía, que hemos renovado, claro está, se construyó otra pequeña al lado y el hotel principal, donde hay 15 habitaciones.
Uh-huh. 15 habitaciones, efectivamente, 15 habitaciones que, en fin, con todas las comodidades. Un hotel, por tanto, claro, 15 habitaciones, eso da, implica un trato muy directo, ¿no?, con ese cliente, Jean-Louis.
Exacto, sí, porque todos los clientes los conocemos y les gusta mucho tanto hablar con el maître, que hablar con los camareros, hablar con la recepcionista. Claro, y la cercanía que no puede haber en un hotel de 200 o 300 habitaciones.
Sí, sí. Jean-Louis, vamos a ver si podemos mejorar un poco el sonido de la entrevista. No sé, porque tenemos algún problema con el hilo telefónico. Vamos a ver si podemos mejorar y te entendemos perfectamente con claridad, ¿no?
Vale.
Ahora perfecto, muchas gracias. Vale. Bueno, un hotel de 4 estrellas, un hotel con ese trato muy directo con ese cliente y que yo decía, Jean-Louis, que uno de los argumentos seguramente, aparte de esa tranquilidad, de ese relax, de las instalaciones, es la gastronomía, ¿no? Eso es algo a lo que vosotros le ponéis especial acento, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, sobre todo desde hace 3 meses, porque teníamos como consultor aquí en cocina a Víctor Trocci, que tuvo 2 veces una estrella Michelin en España, una vez en Marbella, otra vez en Argucias, y él quería recuperar esta estrella. Entonces nos dijo, bueno, pues en vez de ser consultor, no vengo como chef ya ejecutivo e intento recuperar mi estrella Michelin. Entonces, pues, claro, hemos hecho ciertas inversiones en decoración, hemos desplazado el restaurante de donde estaba a otro sitio mucho más bonito. Tenemos, claro, un equipo ya importante en cocina. Y bueno, pues esperamos que los inspectores de la guía Michelin nos traten bien.
Bueno, veremos a ver, ¿eh? Veremos a ver. Desde luego eso forma parte naturalmente de, en fin, de quien busca la excelencia, ¿no? En la gastronomía, sí. esas estrellas Michelin.
Exacto.
Bueno, estamos en Ullés, estamos en el Veïnat de la Serra, sin número, sí. En esta localidad de Ullés, en sí. La provincia de Girona. Hay un teléfono, por cierto, cualquier oyente que tenga interés en hacer directamente su reserva puede hacerlo a través del 872-59-1721. 872-59-1721.
Y también es importante que vean la página web,
claro.
Porque es ahí donde se dan cuenta de verdad, y como han dicho algunos clientes, cuando han llegado aquí han dicho, es que es más bonito cuando llegamos que en la página web, sí. Que a veces es el contrario.
Bueno, pues la página web, si queréis echarle un vistazo, cosa que merece la pena, ¿eh? hotelcasaanamaria.com, ahí encontraréis sobre todo y naturalmente fotografías de lo que es, además fotografías aéreas, que uno se hace perfectamente el cargo de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, exacto.
Ese hotel, Casa Ana María, el sueño hecho realidad del señor Mitterrand, sobrino, tal y como decía Jean-Louis Boulot, del anterior presidente de Francia. Bueno, y ese sueño hecho realidad para muchas personas que tienen la ocasión de ir a pasar un fin de semana. Un poco la tipología de cocina. Te quería preguntar, Jean-Louis, también, ¿qué tipo de cocina desarrolláis?
Hombre, un tipo, no te voy a decir que hay un tipo de cocina. Lo que hay son productos que cuida mucho Víctor, tanto el pescado como la carne, como las verduras. Todo viene de aquí, de la zona, sobre todo lo que es fruta y verdura. Son gente de la zona que nos traen toda esta mercancía y él cuida esto. No te voy a decir que hay un plato estrella. Todos los platos están hechos con mucho cariño. Hombre, si Víctor ha tenido dos veces una estrella Michelin, es que algún talento debe de tener.
Algo bien hace, ¿no?
Exacto, exacto.
Algo bien hace. Bueno, hacéis unas escapadas muy interesantes. Estoy viendo ahora mismo vuestra página web. Unas escapadas que incluís, en fin, una estancia en el hotel, naturalmente actividades alrededor de vuestra zona de Ullers. Realmente estáis en un punto neurálgico, ¿no? Tenéis muy cercano puntos de interés turístico, desde luego muy, muy interesantes.
Sí, hay muchos pueblos, muchas antiguas masías, iglesias que hay que visitar, y por eso los clientes, cuando no están en la piscina o no jugando al tenis o cosas de esas, pues se van a coger el coche y dan vueltas por toda la comarca, porque de verdad es muy, muy bonito.
Una comarca realmente excepcional, un lugar ideal, bueno, pues para pasar un fin de semana, para pasar una estancia, precisamente también a través de sus instalaciones. Decías la cantidad de hectáreas que tenéis de bosque alrededor de lo que se...
Claro, la gente aprovecha para hacerse una vuelta por los caminos forestales. Después, ahora hemos hecho un gran campo de petanca, porque la gente le encanta mucho, y tenemos muchos franceses, dado la proximidad de la frontera, que vienen aquí y les encanta por las tardes pues hacer una partida, y muchas veces hay partidas en Francia-España. Entonces, pues hay muchas cosas por hacer.
Sin duda que sí. Bueno, en este hotel, Casa Ana María, en Ullés, en Girona, que desde luego tiene unas estancias y unas escapadas y unos paquetes muy bien ideados. Además, déjame que diga, Jean-Louis, a precios realmente, creo, muy justos, muy moderados, ¿eh?
Sí. No estamos por la labor de los precios. Aquí vienen muchas familias, a veces cogen 5 o 6 habitaciones. Por ejemplo, se puede privatizar la Masía, donde hay 8 habitaciones, o una familia o amigos y tal, pues privatizan la Masía. De la misma manera que hay para eventos, gente que para cumpleaños, bodas y tal, privatizan todo el hotel. Y es el caso de este fin de semana, por ejemplo, la pena es el tiempo, pero viene todo un grupo de amigos para un cumpleaños y han privatizado todo el hotel.
Bueno, pues desde luego, un hotel también susceptible a esas fiestas, a esas celebraciones, ¿eh? Bueno, pues ahí queda esa excelencia que desde luego vais a encontrar en ese hotel, Casa Ana María. Hoy abríamos nuestro programa situados en esta localidad de Ullés con... efectivamente, estas singularidades del producto, del hotel, naturalmente de su cocina. Recopilamos información, venga, vamos a ello. Empezamos por el teléfono a través del cual podéis solicitar información, el 872-59-1721. 872-59-1721. Recordar que están en el Veïnat de la Serra, sin número, en Ullés, en Girona, y que naturalmente nuestro consejo, echéis un vistazo a esa página web, hotelcasaanamaria.com, hotelcasaanamaria.com. Hoy lo hemos querido analizar con su director, al que le agradecemos muy sinceramente que nos haya acompañado esta mañana de sábado. Como primer protagonista, Jean-Louis Boló. Ha sido un placer, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias y muy buenos días.
Que tengan un buen día, gracias.
Lo mismo digo, buen fin de semana. Bueno, esto no ha hecho más que empezar. Hacemos una pausa. Enseguida hablamos de más argumentos, todos ellos vinculados con las temáticas que ya sabéis que desarrollamos en este espacio todos los sábados. Pausa, volvemos enseguida.
Trotamundos.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a 250,000 de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I al restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Si te gusta lo mejor, si eres un sibarita, si no te conformas con cualquier cosa, escúchanos todas las semanas. Trotamundos, las mejores propuestas.
Seguim endavant amb més propostes, més alternatives gastronòmiques. En aquest cas, ja sabeu que els matins del dissabte doncs ens passem una bona estona des de les 11 fins a 1 en punt de la tarda fent un recull de diferents propostes turístiques, enològiques també, el món del vi i, naturalment, la gastronomia. Els productes tradicionals a Catalunya que ens agrada conèixer, ens agrada saborir i ens agrada disfrutar, veure i viure per conèixer la tradició de la nostra cuina. Estarem amb nosaltres que un dels productes naturalment més emblemàtics de la gastronomia catalana són els cargols, Els cargols, que durant tot l'any es mengen arreu de Catalunya. Sabeu que a Lleida doncs, té una tradició especial molt interessant, però que sí que és cert que arreu de Catalunya es mengen, I sempre que parlem de cargols, ens agrada saludar amb un bon amic d'aquest espai de ràdio. És el responsable de Cargols Calgep, és el Josep Antoni Marcelo, que alhora també és president de l'Associació Nacional de Cria i Engorde del Caracol. Avui parlem de cargols i també hi donarem un cop d'ull a la història de com es va introduir a Catalunya el cargol. Josep Antoni Marcelo, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut i gràcies per acompanyar-nos aquest matí dissabte i donar-nos, efectivament, també algunes alternatives gastronòmiques de cargols de Calgep, perquè la investigació és lo vostre, entre altres coses.
Sí, moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos una altra vegada. I sí, nosaltres estem al món de la recerca i la innovació, que és el futur.
I la gastronomia té un paper fonamental en aquest element del cargol, amb el que jo diria que sí que és cert que a Catalunya, a tot Catalunya, es mengen cargols, no?
Sí, sí. Jo crec que és una tradició mil·lenària, es podria dir, i es menja diferents tipus de cargols, també es menja diferents, diferents tipus de cuina, però sí, sí, és un producte que ha anat cada dia més, s'ha innovat i s'ha passat de la part més tradicional a la part més innovadora.
Quina és la vostra tasca? Quina és la vostra activitat des de Cargols de Calgep?
Bé, la nostra tasca és, possiblement és la primera, és a dir, crear el producte, no? Nosaltres hem agafat un producte que és molt tradicional, com és el cargol, i hem introduït nous elements, no? Nous elements, de, per exemple, d'innovació, de millora, de qualitat, no? Nosaltres, per exemple, tenim una sala de maternitat des de fa 27 anys. Amb aquestes sales de maternitat el que fem és fer el recent nascut. Fem el petitó, el bebè del cargol Elis Aspersa, el cargol bubé, que diríem aquí a Catalunya, i nosaltres fem tot el seguiment de traçabilitat del producte. Un cop que neix de les nostres granges, van a parar altres granges d'engreix que estan molt relacionats a l'empresa familiar agrària, als pagesos, doncs agafem i els edicem i ells acaben d'ingressar el cargol fins que arriba adult. Posteriorment el que fem és tot un control de qualitat perquè tot aquest cargol anirà a restauració mitjana alta.
Una restauració doncs, que cada cop implica més doncs, aquest cargol amb mil i unes receptes, no? Perquè la versatilitat d'aquest producte, Josep Antoni, tu el coneixes, tu has rodat per arreu de Catalunya i fora de Catalunya també es mengen cargols, però els has provat de mil i una maneres de fer-los, no?
Sí, i de maneres molt sorprenents, perquè a vegades la gent pensa en el cargol inclús de manera molt tradicional, amb la closca, i sí, evidentment, però inclús, ara inclús la carn de cargol, el carpaccio de cargol, sí, hi ha moltes maneres de fer-les i que a vegades ens sorprèn. A mi, jo crec que tenim un país de que tenim la sort de tindre uns grans cuiners, uns grans gastrònoms que fan una feina molt ben feta i que, bueno, ens ajuda a que nosaltres puguem arribar a tot un públic que el que vol és buscar sabors nous, experiències noves, i amb el cargol jo crec que té un bon recorregut que s'està fent molt ben fet.
Un recorregut que va començar fa uns quants anys, i quan dic uns quants anys, dic molts anys. De tot plegat, avui també en volem parlar amb el nostre company, l'historiador Joan Pallarès, que també hi dona una visió molt interessant des d'un punt de vista històric, si et sembla, Josep Antoni.
Sí.
Anem a saludar-lo. Joan Pallarès, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tu primer de tot hem de dir que ets un bon cargolaire,
Doncs sí, sí, sí. Mira, confesso que l'última vegada que vaig menjar cargols va ser avui fa una setmana. És a dir, que quan tinc ocasió no la desprecio, i si vaig a un restaurant i a la carta hi ha cargols, el més probable és que el primer, l'entrant, sigui un cargol.
Com t'agraden més a tu, Joan? Cuinat, vull dir.
Mira, m'agraden de totes maneres, no? Però sobretot, essencialment, m'agrada molt tal com el fan a Lleida, a la Llauna.
Sí.
Pràcticament potser són els més genuïns. Confesso que també vaig trigar molt a menjar-ne la Llauna. Jo sempre el cargol era un cargol guisat, un cargol amb suquet i tal. Però bé, va arribar un moment doncs, que vaig començar a provar els cargols de la Llauna i pràcticament, si ja n'hi ha a la Llauna, no els demano d'una altra manera.
Com s'introdueix el cargol a Catalunya, Joan?
Bueno, jo crec que és al revés. És a dir, els catalans no és que, diguéssim, van arribar primer els cargols que els catalans, no? Pensa que la balma d'en Gai, a Mollà, per exemple, és un jaciment que surten, essencialment, surten dos tipus d'animals. És un jaciment de l'epipaleolític, és a dir, estem parlant de 8 a 10.000 anys enrere. I, per tant, aquella gent sobretot menjava conill, molts conills, eren caçadors-recol·lectors, i trobem molts conills i, sobretot, també trobem molts cargols, moltes closques de cargol. El cargol aquest tipus cargol, tipus una mica més petit, no ben bé el cargolí, però una mica més gran que el cargolí, i apareixen però muntanyes i metres d'estrats de cargols, i bé, estem parlant doncs, de l'any 8.000 abans de Crist, no? Per tant, jo crec que estem parlant de fa molt temps. De totes maneres, els romans doncs, també, evidentment, tenien molt de gust pels cargols, la nostra cultura és hereva de la cultura romana, encara que ja menjessin cargols abans, però pensa que hi han documentades granges de cargols, és a dir, cries de cargols, aproximadament a l'any 50 abans de Crist, a la part, diguéssim, de l'imperi romà, que avui en dia seria cap a Turquia.
Déu-n'hi-do, no, Josep Antoni? Realment, doncs, la cosa ve de lluny, eh?
Ve de molt lluny, sí, sí. Jo, com diu el Joan, el que fan els romans és pujar de categoria, no? Que ells es consideraven l'hosta de terra, el cargol, no?
Sí, exactament. És a dir, els deien l'hosta de terra. És a dir, era realment un menjar molt, molt exquisit per ells. I, evidentment, doncs, a poc a poc entra a la cuina, i a la cuina catalana, el conill amb cargols, el cargol combinat, el cargol com a acompanyament de qualsevol plat, inclús a la mateixa paella, la paella que fan a l'Horta Valenciana, hi tiren cargols. A molts llocs el cargol és un complement, però també el cargol és el plat fort i el plat únic.
Josep Antoni, a França també hi ha molta tradició, no?
Sí, com diu el Joan, jo sé, a vegades quan em pregunta què menja cargols, mengen cargols per qüestions culturals. I mengem cargols tota la dominació romana. És a dir, a vegades, en aquest cas, els països anglosassons, germanis, doncs no tenen aquesta tradició. Nosaltres, com els francesos, mengem molts cargols. També d'altra manera, hi ha altres tipus, però possiblement l'únic cargol amb un mínim comú denominador de consum en tots els països consumidors de cargols, doncs seria el cargol, el que diem nosaltres, el cargol bové. Després, i cada zona menja un tipus de cargol. Per exemple, a França està el gros gris o el de Borgonya, però, per exemple, són cargols que allà agraden molt, però fora d'aquella zona, per exemple, aniríem a Itàlia, aniríem a Espanya, ja naixeran altre tipus de cargol. Però, per exemple, aquí mateix a Espanya te vas a la part del sud i ells mengen a tones, un cargol petit, que diuen el cargol xico. Clar, aquest cargol és molt valorat allà, però aquí no ho valorem tant. Per tant, l'únic cargol que es podria dir que mengen tots els europeus, és dir, consumidors de cargols, seria el bové, no?
Sí. Un cargol amb unes característiques molt particulars, que també té un argument i una versatilitat de la cuina, naturalment, de la qual estem parlant avui, però també empresarial, Josep Antoni. Vosaltres també feu visites directament i doneu assessorament per a aquelles persones que vulguin doncs, muntar una granja de cria de cargol, doncs, que tinguin tots els arguments per fer-ho, no?
Sí, un dels problemes que tenim al sector primari, un poc al món de la pagesia, és que avui en dia no són rendibles. La realitat és que vivim una mica de la subvenció que s'arriba de Brussel·les i hem de buscar noves alternatives perquè la gent no tingui de marxar de casa seva, no? I la gent pugui diversificar la seva fonts d'ingressos. I una d'elles és la cria de cargols, la liticultura, no? Què més nostre que criar cargols, no? I nosaltres el que hem introduït és aquest nou element. No solament has de criar cargols, sinó cargols de més qualitat. És molt important introduir el factor qualitat. I en aquest cas nosaltres el que fem és posar la nostra experiència de fa més de 27 anys a l'abast de la gent, no? La gent que comença i vol muntar un negoci o se vol plantejar tindre aquesta activitat com una altra més que dintre de la seva explotació. O, per exemple, el que dius tu, visites que lúdiques, visites que la gent no s'espera el que és una granja de cargols. A vegades la gent espera cols, bledes, enciams, i la granja de cargols tenen d'estar com qualsevol ramaderia, molt tot molt controlat, perquè si no funcionen. A vegades la gent banalitza sobre aquestes activitats, i no, realment estem més avançats que la gent es pot pensar, i penseu que vosaltres, que nosaltres a les granges cada mes es fan analítiques a les granges, sapiguem l'estat sanitari dels cargols, perquè tindre un bon producte, un bon animal, un animal sa, és garantir que després tinguem un producte boníssim i de més qualitat.
Uh-huh. El cargol, un element doncs, que va pas a pas. Per cert, tenim estadístiques que un cargol, tu això ho sabràs, Josep Antoni, triga una hora a moure's 50 centímetres. Més o menys és aquesta la correcta?
Jo no sé, però jo crec que més, perquè això, el mite que no corren ni molt, A vegades la gent no es pensa en la velocitat que arriben a agafar, perquè ells són constants. Però sí, bueno, estaríem parlant de 50 a 70 centímetres, però com som tan constants, si avui poses un cargol, el dia següent pràcticament està a l'altra punta de l'habitació,
Sí, sí. Joan, poc a poc i bona lletra, que aquí a Catalunya deixem molt d'aquesta frase, poc a poc i bona lletra, però sí que és cert que gastronòmicament parlant, Lleida és la terra del cargol per excel·lència, i tu, doncs, aquí ens podries recomanar també doncs, molts indrets, moltes poblacions en les que el cargol ja quasi forma part indiscutible una mica del tarannà, de la tradició de la població, no?
Sí, jo tinc una cosa també. Una de les coses que més em va sorprendre del cargol va ser una vegada a Santander, a Cantàbria, parlant amb la gent, i em van explicar, esclar, parlàvem de costums gastronòmiques i tal, i bé, doncs per Nadal resulta que el que menjaven allà, era allà a la Vall del Pas, menjaven cargols. Jo em vaig quedar tot sorprès, no? I va dir, sí, nosaltres aquí, el nostre menjar per Nadal és menjar cargols. Em vaig quedar sorprès, no ho sabia, i bé, després pensant, anava baixant quan jo tornava cap a Catalunya, m'estava imaginant que el dia de Nadal menjant nosaltres cargols, i de fet, bé, pensava que potser el galet aquest gran de Nadal, que realment sembla un cargol, o més gran que un cargol, si no seria doncs, potser una reminiscència de que nosaltres potser antigament també s'havia menjat cargols aquí, i al final això doncs, és un cargol evolucionat gastronòmicament. No sé, va ser una figuració d'aquelles meves que, evidentment, no hi ha res que ens ho pugui demostrar ni que ens ho pugui documentar. Mm-hmm. Però sí, hi ha moltes, moltes zones i hi ha moltes maneres de preparar el cargol.
Hi ha un element també, Josep Antoni, que, a part de la gastronomia, no, la cosmètica també utilitza molt el cargol, no?
Bueno, jo soc bastant escèptic.
Sí? No ho dic perquè, clar, hi ha productes realment doncs, fets amb molts elements del cargol que diuen que tenen... En fi, qui els usa diu que funcionen, no ho sé.
Bueno, nosaltres, és dic, jo soc molt, molt científic amb aquest tema, coses que no tenim contrastades, i de fet, ja et dic, una mica reprenem el que deia el Joan, és veritat, i al País Basc es menja el dia de Nadal, jo imagineu que en vez de menjar canelons i carn d'olla, mengessin cargols, no?
Sí.
I és veritat, és que també per Sant Joan es menja a molts pobles.
Sí, a molts llocs per Sant Joan, com aquí a Barcelona són els musclos.
Sí, és veritat, sí. És un tema que, ja et dic, és un tema molt curiós perquè és un tema totalment cultural. El que passa és que les societats urbanes el que han fet és fer una cosa que era moments molt determinats a fer-lo menjar cargols durant tot l'any, no? És a dir, que és important aquesta variació, aquesta variable que tenim, no? Però era un menjar molt de moments molt determinats, de festa, de Nadal, de Sant Joan, inclús ja... parlant d'història una mica que el tema de poder menjar cargols antes de Quaresma, no? És a dir, que era un aport de proteïnes. L'anècdota era que a vegades es va preguntar a l'Església si el cargol era car o peix, no? Mm-hmm. I l'Església contestava que era peix. Evidentment no ho és de peix, però
era
d'aportació de proteïnes a la gent en un moment que la car evidentment era algo de luxe, no?
Mm-hmm. Josep Antoni, ja per acabar, amb què esteu en cargols de Calgep? Investigació, sempre traieu productes nous vinculats amb el cargol. No pareu de rodar al voltant d'aquest producte.
Sí, bueno, penseu que nosaltres tenim un equip de recerca amb la Facultat de Veterinària de l'Autònoma de Barcelona des de fa molts anys, i entre els investigadors, també el que són els grangers, i nosaltres estem fent coses molt, molt interessants. Són coses a mig i a termini, perquè a vegades la gent es pensa que la investigació és un tema d'un dia per l'altre, i no és així, però són temes que cada dia estem descobrint. Per exemple, ara estem dintre d'un projecte que de probiòtics en cargols, és a dir, que van descobrir en el seu moment que el cargol tenia una cepa pròpia d'un lactobacillus que és beneficiós per la salut humana. I estem treballant molt en aquest tema per treure cargols pues, que mengin amb una cosa que té, que és un probiòtic. No? Cargols amb probiòtic és un tema interessantíssim i que jo crec que en qüestió d'anys podem desenvolupar.
Mm-hmm. En fi, amics, doncs avui volíem donar un cop d'ull, com sempre ho fem amb el Joan Pallarès, històricament parlant d'aquests productes, gastronomia, tradició, història. És molt interessant doncs, saber d'on venen aquests productes, no? I sobretot cap a on van, perquè a poc a poc, Josep Antoni, aquest producte s'està normalitzant. Cada cop hi ha més gent que el menja amb naturalitat, i en els que ens agraden els cargols tenim una mania, que jo no sé si és bo o dolent, no? Però la gent que no ho ha provat, quasi els obliguem, no? Perquè quan diuen, no, és que no m'agrada, els has provat.
Escolta, Miquel, has provat tu la truita de cargols?
La truita de cargols, no.
Bé, doncs això és un plat. És un plat que es menja, és aragonès, es menja a la zona.
Doncs aquí m'has agafat, mira que he menjat cargols de tota mena.
Hi ha poca gent que la faci, però és a la zona, diguéssim, del Matarranya, Terra Alta, la zona ja, diguéssim, de tocant Terol, Tarragona, Castelló, allà es fa poc, però algunes persones fan la truita de cargols, que és una truita de cargols.
Mm-hmm. Doncs avui, al llarg del programa, per cert, parlarem amb un restaurant especialista en truites, li preguntarem si fa aquesta truita de cargols. Josep Antoni, l'has provat tu o no?
No, però és algo que...
Tenim una assignatura pendent, eh?
Sí, sí, sí.
Tenim una assignatura pendent.
És un plat ben fàcil, eh? És dir, naturalment la closca es treu, eh?
La closca fora, eh? Joan Pallarès, una abraçada ben forta. Gràcies, company. Gràcies. Josep Antoni Marcelo, president d'aquesta associació de cria i engorda del caracol, responsable d'aquesta entitat Cargols de Cal Gep. Per cert, hi ha una plana web en la que hi trobareu més informació a tots els restauradors que vulguin entrar en contacte amb el Josep Antoni Marcelo des d'un punt de vista gastronòmic. Doncs ja sabeu que us podeu adreçar a calgep.com. Aquesta és la seva plana web, calgep.com. Trobareu doncs, aquest expert en producte del cargol i, evidentment, doncs, una persona doncs, que naturalment doncs, es mou dins d'aquest sector, sobretot amb les mesures higièniques i sanitàries en aquest producte, Josep Antoni, han de ser estrictes, molt estrictes, no?
Exactament, com qualsevol aliment, tenen de ser estrictes.
Sí, sí, efectivament. També una abraçada ben forta i gràcies a tu també.
Moltes gràcies, Miquel, i bon dia.
Fins un altre, bon dia. Josep Antoni Marcelo, el responsable d'aquesta entitat, Cargols de Calgep. Repetim aquesta plana web, calgep.com. Vinga, doncs fem una pausa. Tot seguit estem amb més protagonistes i més veus en aquesta antena de Ràdio Estel.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal. Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats. Gaudeix com mai de la temporada del cargol i de les amanides verdes, del caviar, de les llenties, del bon bacallà, tot acompanyat dels millors secrets de la nostra bodega. Costers del Segre, Penedès, Priorat. El millor de la tradició culinària de Catalunya al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93-321-8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973-23-1364. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Anchoa Escodesa.
Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación define nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba, una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita, gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93 217 0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Vinga, doncs seguim. Anem a per més propostes. En aquest cas, situat a la ciutat de Barcelona, un restaurant que ens agrada especialment visitar. A mesura doncs, que anem canviant d'estació, perquè la veritat és que és un restaurant, el restaurant La Ceba, doncs, que segueix molt l'estacionalitat de producte, també aplicat en aquestes truites. Ja sabeu que estem parlant d'una truiteria, un restaurant especialitzat en truites, que el que dèiem, no? Va seguint, seguint doncs, els productes en el seu millor moment, en el moment doncs, de cada temporada. Avui volem analitzar no només també aquestes propostes de truites, sinó també la important petjada que deixa el bacallà. Sabeu que ara estem en època de bacallà, per tant, avui us volem relatar també la realitat d'unes quantes receptes que desenvolupen en el restaurant La Ceba del barri de Gràcia. Anem cap a Gràcia, anem cap al carrer La Perla, número 10. Allí ens espera la seva responsable, Isabel Calas d'Ayut. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Miquel. Què tal?
Ara, època de bacallà,
Sí.
Vosaltres, doncs, no sou aliens en aquesta realitat. I, de fet, dins de la gran proposta de truites, també feu alguna cosa, alguna combinació, no?, amb el bacallà?
Sí, fem la truita de bacallà, l'agafem amb all i julivert.
Sí.
I el bacallà, que és el bacallà que utilitzem per l'esqueixada, llavors fem la truita.
Mhm. A partir d'aquí, doncs, una truita doncs, que desenvolupa doncs, amb aquest peix, que també parlarem de les seves receptes. Tot seguit doncs, en parlarem. Crec que en teniu 6, no, Isabel?
Bueno, sense comptar les queixades, 6.
Sí.
Comptant les queixades, doncs, 7.
Ara parlarem dels mètodes i, sobretot, aquestes receptes, però abans, si et sembla, per la gent que potser no us coneix, que no havia sentit mai doncs, parlar doncs, del restaurant La Ceba, explica'ns una mica, fem un recull de quantes truites feu?
Doncs més de 50.
Caramba.
Ja no les conto perquè sempre em perdo.
Uh-huh.
55 o 56, que depèn de la temporada.
Sí.
Per exemple, ara ja la de carxofes ja no la fem.
Clar.
Perquè ara l'última carxofa que vaig comprar ja m'estava sortint una mica seca.
I amb això ets molt, molt ferma, de dir, si la carxofa no és de qualitat, no faig.
Exacte. Sí, sí.
És així.
Si no veig que la carxofa estigui bé, doncs, de fet, la carxofa i la calor estan renyides. La carxofa és un producte d'hivern, que és quan millor està. I llavors aquests mesos ja, a partir d'ara, més o menys, fins a l'octubre, que són els mesos de d'estiu,
sí,
doncs ho deixem de fer.
Uh-huh. Ara, en aquesta primavera, primavera-estiu, quina seria la truita que et sembli més especialment representativa, no?, de La Ceba?
Bé, de primavera i estiu, jo crec que les que són més adients són les que porten verdures. Tot el tipus de verdures que hi ha del mercat ja ho trobem tot l'any, que és que l'albergínia, el carbassó, la ceba, la patata, el xampinyó, les espinacs, tot tipus de verdures. Perquè sembla que no, però quan tens calor no et ve de gust amb coses més fortes.
Més contundents, clar.
Les altres que fem amb xoriço, amb sobrassada, amb botifarra...
Sí, és més d'hivern,
Lo trobo més d'hivern.
Sí.
Ara, hi ha gent per tot, eh? O sigui, hi ha gent que també te la demana a ple estiu i no passa res.
Home, no fa pas massa passar per aquests micròfons un restaurant que en ple mes d'agost, ens deia, també fa escudella i cardolla.
Veus, això és una altra cosa que també he deixat de fer.
Sí, sí.
Durant tot l'hivern faig l'escudella,
sí.
I ara doncs ja porto potser un mes ben bé que ja no el faig. Perquè primer que el brou a la que fa calor és que a vegades se't talla abans de ficar-lo a la nevera. A veure si m'explico. O sigui, tu fas el brou, el deixes refredar per guardar-lo a la nevera i a lo millor doncs, ja se t'ha grillat i és per culpa de la temperatura que hi ha a l'ambient.
Sí, sí. Secrets de la cuina, eh? Secrets, doncs, de l'experiència de la Isabel Calatayud, que realment doncs, fa una feina que t'agrada. Això es transmet, eh? La veritat és que tu, aquest sector de les truites, de veure les cares de la gent que ve al teu restaurant, la seva, i surten encantats, això la veritat és que estàs... Crec, em fa l'efecte que fas la feina que tu t'agrada fer cada dia, no?
Sí, sí, jo hi disfruto molt, aquí en el restaurant hi disfruto molt.
Sí.
M'agrada molt el tracte amb la gent, amb el públic, i ja, pues, mira, és a més que ja tinc una clientela bastant assídua i ja és com una família, a vegades, no?
Clar. Al carrer La Perla, número 10, al barri de Gràcia, trobareu aquesta realitat de la Isabel Calatayud, de la seva, d'aquest restaurant, la seva, més d'una cinquantena de truites, de diferents propostes, i ara amb el bacallà com a protagonista, no? Quines receptes feu?
Bé, fem l'esqueixada, que bueno, jo no, crec que ja tothom ja ho sap com és, l'esqueixada és el bacallà, doncs, cru, amb el tomàquet, ceba, pebrot... Sobretot molt de tomàquet. Al bacallà li agrada molt el tomàquet. Tot això com si fos una amanida, no? Tot fred. Mm-hmm. I després ja en plan guisat, el fem a la llauna, el fem amb samfaina, a l'allioli, a la salsa roquefort, amb salsa de tomàquet i al vapor, que el vapor és ben senzill. Però a mi, si algú fa dieta o alguna cosa, doncs també el pot menjar.
La veritat és que és un peix, el bacallà, que aguanta molt bé mil i una alternatives, eh?
Sí.
Això és veritat, eh?
Que jo diria que quasi qualsevol salsa li va bé en el bacallà.
Sí, sí.
Vull dir que no és allò que... No té... Hi ha coses que dius, no, això no lliga, però amb el bacallà jo crec que hi lliga moltes coses, moltes.
Exacte. No fa pas massa, imagino que estaràs d'acord amb nosaltres, i sobretot amb aquest xef, deia, sobretot el bacallà, quan es cuina, s'ha de controlar molt, molt, molt el punt de cocció.
Sí, perquè primera que no ha de quedar cru, perquè no està bé, i després, si la cuines molt, queda molt sec.
Sí.
I llavors no disfrutes menjant el bacallà. Quan el talles, s'han de veure les... Com es diu allò?
Sí,
ara no me'n recordo.
Les làmines, no?
Les làmines, exacte. Això mateix.
Sí,
les
sí.
Làmines s'han de veure separadetes i que no sigui tot allò enganxat.
Sí, sí. Bé, doncs, aquestes propostes de bacallà, doncs, d'aquesta època en la que aquest peix, doncs, és, jo diria que forma part de la nostra cultura, de la nostra tradició gastronòmica a Catalunya, doncs, aquesta és una de les referències. Realment, doncs, estem fent aquestes propostes, aquesta passejada per molts restaurants de Catalunya. Hem trobat restaurants que realment fan les coses molt ben fetes amb el bacallà. I a Barcelona, al barri de Gràcia, doncs, volíem, posar, doncs, aquest punt d'informació en aquest restaurant, la seva, eh? Repetim que estan al carrer La Perla, número 10, que tenen un telèfon de reserva, si voleu reservar la vostra taula directament, al 93-217-0601, 93-217-0601, amb aquestes propostes de bacallà molt interessants i també amb, per exemple, propostes tan interessants, a més, molt econòmiques. Per exemple, el menú somiatruites.
Sí, el menú somiatruites, que és una truita que es pot escollir amb aquesta més de cinquantena que tenim, una torrada d'una llesca de pa de pagès amb tomàquet i una beguda.
Sí. Per tant, doncs, és una molt bona alternativa per sopars, doncs, de colla, que fan molts menús i esclar, cadascú demana una truita diferent i després, doncs, es van fent porcions.
Sí, ho comparteixen, sí, sí.
Exacte, està molt bé. De les receptes de bacallà, amb quina et quedes? Amb totes, em diràs.
És que totes m'agraden a mi. A mi la que m'agrada molt, molt, és la de l'allioli, que és el vapor,
sí.
Es cobreix d'allioli i es gratina. Llavors a l'allò li queda com una musselina.
Sí.
I a mi m'encanta aquesta. Però, clar, després tens el tema de l'allioli, que et pots repetir o no. I com a més així, més light, per entendre'ns, doncs a la llauna, que a més l'acompanyem amb mongetes seques saltejades, amb all i julivert,
sí,
i pebre vermella.
Bon acompanyament, eh? Bon acompanyament. Sí. Bé, doncs, amics, si esteu per Barcelona, si esteu en aquesta zona de Gràcia, espero que visiteu les taules, la cuina, les propostes gastronòmiques d'aquest restaurant, La Ceba, perquè segur, segur que no us deixarà indiferent. Carrer La Perla 10, del barri de Gràcia, i amb aquest telèfon d'informació i reserves 93217-0601. Amb aquestes receptes del bacallà, i repetim, amb més d'una cinquantena de truites diferents. Doncs un cop més, amb la Isabel Calatayud, doncs hem relatat, hem procurat relatar una mica, a part d'aquestes propostes, naturalment, doncs teniu plats molt diversos, eh, Isabel, hem de dir?
Sí.
De cuina...
Bueno, com que faig cada dia el menú, faig un plat diferent, cada dia un de primer i un de segon, vaig canviant.
La varietat a la cuina, que és tan important. Isabel, una abraçada ben forta i gràcies.
Igualment,
cuida't
gràcies
molt.
A vosaltres.
Gràcies i bon dia.
Adéu.
Acollidor, de qualitat, un tracte immillorable i el més important, les millors truites de Gràcia. Restaurant Truiteria La Ceba. Una cuina casolana plena de bones propostes i una carta amb més de 50 classes de truita. Gustoses, saboroses i cuinades amb molt d'amor. Restaurant Truiteria La Ceba, al vell mig de Gràcia, carrer La Perla 10. Reserves al 93-217-0601. Truiteria La Ceba. Tasta'ns i repetiràs.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Tomata de penjar Herrera. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar Herrera. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar Herrera.
També a tomatadepenjarherrera.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar Herrera. El tomata de tota la vida.
Propostes de carn i peix, pasta, amanides... Ingredients mediterranis que t'encantarà redescobrir al restaurant Canet, de Barcelona. Un ambient vintage on el temps es para i el sabor es converteix en el gran protagonista. Reserva la teva experiència amb nosaltres al 93 205 0768. Som al carrer Canet 3850 del barri de Sarrià, de Barcelona. Restaurant Canet, on el gust i el sabor ho donen tot. www.canetsarrià.com.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Caves Pere Mata. Tota l'essència del bon cava a la teva taula. El resultat de la feina de grans experts de la terra per un gust sublim i ple de matisos. Caves Pere Mata, Sant Sadurní d'Anoia. Més informació a info@matacoloma.com. Pere Mata, el bon gust en estat pur.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973-23-13-64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Nuestra bodega es un pequeño edificio que tiene alrededor de 200 años. Era una casa familiar que combinaba vivienda y bodega. Y en esta bodega te puedo decir que se hace vino desde Bueno, pues hacia 1890, que empezó a ser mi bisabuelo.
A donar a conèixer el fet de que hi ha una sobrassada de Mallorca, de més específica, que té un controls importantíssim per part de Consell Regulador.
La coca de pasta de full amb llardons i la coca de pasta de full amb cabell. Tot el que es pugui fer, variacions se'n poden fer, però ja que les omple amb nata, però de fet les classes són aquestes, eh? Les coques són sigut sempre aquestes. La coca és una de les especialitats de les diades que no baixa de cap de les maneres.
El bon menjar i el bon beure a Trotamundos.
Ràdio Estel.
Són les 12 del migdia. Arribat aquest moment, contemplem Maria, la mare del ressuscitat.
Us hem ofert el cant del Regina Celi per la comunitat benedictina de Sant Benet de Montserrat. Més enllà de la parròquia, un programa d'entrevistes i opinió que et descobreix tot allò que les parròquies de Catalunya fan possible. Coneix la seva història i com el seu dia a dia està present en la nostra vida. Tot sense oblidar l'actualitat. Més enllà de la parròquia, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel. Girona 103.4.
Trotamundos.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana a la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres coneixem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú de migdia o de nit. Sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor, carrer de Pineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta. 93 221 50 26. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
doncs obrim aquesta segona hora de programa. Pocs minuts passen de les 12 del migdia, per tant, doncs, posem l'Empordà a taula, tal com us hem dit també en el nostre sumari i com també venim fent aquestes darreres setmanes. Avui parlarem també de diferents aspectes d'aquesta zona de Catalunya que, gastronòmicament parlant, té uns arguments realment de pes indiscutible. Hi ha productes, entitats molt interessants, com és la següent protagonista, una cooperativa. Ja sabeu que en aquest espai de ràdio ens agrada especialment doncs, interessar-nos per la feina que fan les cooperatives, que cada cop, per cert, deixeu-me que digui això, és més competitiva. Realment han canviat moltíssims els productes que elaboren les cooperatives a Catalunya. Avui parlem d'Empordàlia, una cooperativa situada en aquesta zona de Catalunya, a l'Empordà. Hi ha productes molt significatius, molts productes, però avui ens volem centrar en dos, que probablement són dos pilars fonamentals a la seva tasca, il·lusió, feina diària, no? Que són l'oli, l'oli de Pau, i també, naturalment, els seus vins. Benvinguts, amics. Si us acabeu d'incorporar en aquesta sintonia, és la de Ràdio Estel Catalunya i Andorra és la que encara us acompanya, parlant de gastronomia fins la una en punt de la tarda. Saluden aquest matí de dissabte en el gerent, precisament, d'Empordàlia, Simó Casanovas. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Molt bé. Gràcies per acompanyar-nos, per passar una estona amb nosaltres i també per reflectir una mica la realitat dels vostres productes. Jo deia que són segurament dos dels més significatius, no? L'oli i el vi, per la vostra cooperativa.
Bé, bueno, sí, és, diguem, els dos productes que fem, no fem res més que vi i oli, tots dos emparats per la missió d'origen d'Empordà, de la d'Empordà de l'oli i la d'Empordà per significar doncs, l'origen dels productes i poder-los garantir com a tal.
Jo deia, doncs, la competitivitat. Ara les cooperatives realment feu productes amb una qualitat indiscutible, no? Han canviat molt les coses.
Bueno, aviam, la gent vol productes de molt alta qualitat, de proximitat també, i això ho podem trobar sempre a la nostra cooperativa o a qualsevol altra, que elaborem productes pues, de la zona on estem situats i pues, cada vegada més, pues, perquè també la gent ho exigeix i així ha de ser, doncs, productes de molt alta qualitat per poder satisfer les seves necessitats.
Bé, una cooperativa, jo quan deia doncs, que fan aquests dos productes, naturalment em referia també doncs, que feu activitats al voltant de l'enoturisme, teniu unes agrobotigues, en fi, que teniu una activitat realment interessant, no? Centrada, efectivament, en aquests dos productes, l'oli i el vi. Si et sembla, sí. Comencem per l'oli. A grans trets, com podríem descriure aquest oli de Pau que vosaltres desenvolupeu, aquest oli d'oliva extra verge?
Bueno, és un oli, diguem, fet amb una varietat que només existeix a l'Empordà, que és l'Argudell, que, diguem, transmet, per tant, tota la singularitat de la paisatge empordanès doncs, en aquest oli. És un oli, doncs, normalment més verd dels olis habituals a Catalunya, perquè un oli més verd vol dir no de color verd, sinó de gustos i aromes que recorden, doncs, coses com verdures, a la gespa, i tot això ho transmet als plats, on s'hi posa, sí. I doncs és un gust molt intens i diferent.
Després et preguntaré com estan i en quin estat estan les vinyes, però deixa'm, ja que estem parlant dels olis, et pregunto en quin estat ara, en quin moment estan ara aquestes oliveres.
Pues les oliveres estan en un moment molt crític. Estan, bueno, crític en positiu, Estan en un moment de floració, estan florint. Sí. És un període molt curt de temps, a més la flor d'olivera és molt petita però, i no és gaire vistosa, però que, quan vas ara amb un olival, veus, en comptes de veure aquella tonalitat verda d'oliva que tenen, veus una tonalitat blanca que és la flor. Aleshores, és una època especial que convido que tingui possibilitat de fer-ho amb zones olivareres que vagi a veure, perquè és preciós perquè aquesta la floració és molt, molt important. Sí, sí. I és un moment crític perquè si fa mal temps com avui, doncs potser no colleran bé els fruits i pot perillar una mica l'anyada, però vamos, comptem que d'aquí dos dies farà bon temps i tot anirà bé.
Els professionals que us dediqueu a aquesta noble tasca d'elaboració d'oli i de vi, sempre amb un ull al cel i l'altre a la terra, eh? Esteu,
sempre
pendents del temps. Deixa'm que digui que són oliveres centenàries, eh?
Sí, són oliveres centenàries, sí. Tot aquesta veritat d'ell és una veritat, diguem, la majoria són plantades del segle XVIII, per tant, hi tenen uns quants anys.
A nivell gustatiu, com podríem descriure aquest oli, que, per cert, és un oli molt que s'utilitza també d'una manera molt important també en el sector de la restauració, no? Restaurants que utilitzen el vostre oli de Pau, sí. Però naturalment també hi tenen accés qualsevol persona en particular, a través doncs, del canal de distribució, no? Però amb qui no li trobaran, les persones que no el coneguin?
Bueno, és un oli, diguem, de gustos intensos, gustos intensos que recorden gustos... I amb això, si te'l proves, diguem, sense afegir-lo en un plat, que després aquests gustos, quan es deixen en un plat, queden més discrets, perquè sempre... L'oli és un convidat a qualsevol plat que s'elabora. És un convidat important, però no és mai sempre el personatge principal. Llavors, és un oli molt intens, amb aromes, diguem, moltes aromes a l'oliva acabada de collir, sempre amb aromes de coses verdes, com puguin ser verdures, com l'escarxofa o la nou verda, i també doncs, aquella olor típica de l'herba quan s'acaba de segar, aquests aromes també els té.
Sí. Un oli, per cert, amb presentació en diferents formats, diferents tipologies de formats, cara doncs, al consumidor, vull dir.
Sí, és un oli de Pau, doncs el podeu trobar des de amb ampolla d'un quart de litre fins a llaunes de 2 litres, d'un variat. Un envasat doncs, de diferents volums doncs, per adaptar-se a qualsevol necessitat.
L'oli de Pau, un dels protagonistes a la feina, a la tasca diària d'aquesta cooperativa Empordàlia i, naturalment, també els vins. Els vins, sota aquesta denominació d'origen Empordà, és un dels elements també fonamentals per al dia a dia de la cooperativa. Amb quin tractament, quina filosofia d'elaboració a grans trets també teniu en el tema dels vins?
Bueno, la nostra filosofia és respectar doncs, al màxim la tradició dels nostres avis que ens han anat transmetent a través de les generacions. Les cooperatives són els pallaresos tradicionals, els pallaresos que tradicionalment hem conreuat la vinya a l'Empordà, i el que hem mirat doncs, és això, d'esmetre aquesta tradició en els nostres vins actuals. Primerament, doncs, donant prioritat a el que són les varietats tradicionals de la nostra comarca, que són vins negres, són la Carignana i la Garnatxa negra, i amb els blancs, doncs, el Macabeu i la Garnatxa blanca. I amb aquesta filosofia doncs, de respectar la tradició, doncs, hem aplicat també les últimes tecnologies que hi pugui haver en l'elaboració de vins. I amb aquesta combinació mirem doncs, de transmetre tot el que és Empordà en els nostres vins.
Efectivament, transmetre l'essència de la terra, l'essència de les seves varietats, amb una línia de productes de vins, i una mica recollim el com han canviat les cooperatives, teniu una línia de producte molt, molt interessant, a més també amb una imatge externa, jo crec que també és important destacar-la, molt moderna, molt... molt apropiada. Nosaltres, els consumidors, en moltes ocasions, Simó, el consumim per al primer cop d'ull. Després, si el producte no és bo, naturalment, doncs, no seguim, no? Però si és bo a sobre, el primer cop d'ull, la primera imatge és molt important, no?
Sí. Actualment és així. Vull dir, la primera imatge d'un vi, doncs, ha de transmetre el que és el vi i ser atractiu pel consumidor perquè el pugui comprar. I, evidentment, si després no don la talla, pues, no... la qualitat es don per suposada, diguem-ho, certa manera, no? La qualitat del vi. Nosaltres intentarem, doncs, això, amb les nostres etiquetes, transmetre una mica el que som, el que volem fer i el que representen aquests vins per nosaltres i fer-ho atractiu pels consumidors.
Naturalment. Doncs teniu molt aparellat on escollir. La línia de vins Sínols, doncs realment molts vins. També la línia ABC i una línia doncs, amb blanc, rosats, també en aquest cas el Mabra, el Daina i Passarell. Teniu molt allà on escollir.
Aquestes últims són els últims que hem tret al mercat, els vam treure fa 2 anys, i són, diguem, a la nostra comarca hi ha 3 parcs naturals, que són els Aigamolls, el Cap de Creus i la zona de l'Albera, i nosaltres hem intentat transmetre en el blanc doncs, el que és l'essència del Cap de Creus, que és el vi del Mabra, el Daina, que és l'Aiga Barreig, doncs el vi rosat seria un vi que voldria treure l'essència del que són els Aigamolls, i el Passarell, que és un ocell, encara que sigui un nom, diguem, priorativo, és un ocell que viu a la zona de l'Albera, al voltant de les vinyes, pues, transmetre tot el que és l'essència de l'espai natural de l'Albera. Uh-huh. A més a més, vull dir, els tostes estan elaborats amb garnatges, la garnatja blanca al Mabra, la garnatja roja, que és una varietat endèmica de l'Empordà, i fem el Daina, i amb la garnatja negra fem el Passarell.
Doncs aquesta és la realitat. A part d'això, també teniu dos productes en els que ja s'introdueixen les bombolles, l'Empordàlia Brut i l'Empordàlia Brut Natur, que també, certament, doncs, són productes interessants. Amics, doncs, situats en aquesta cooperativa d'Empordàlia, parlant de l'Empordà, crec que no hi pot faltar amb la importància que hi tenen amb l'elaboració de vins i també, naturalment, amb aquest oli de Pau, que recomanem des d'aquesta sintonia. Ara anem a maridar aquests vins, podríem fer-ho amb un producte que a continuació tractem, com és el foie, també de la zona d'Empordà, amb l'ànec d'Empordà. Simó Casanovas, ha estat un plaer. Gràcies per atendre la comunicació telefònica. Gràcies, fins una altra. Adéu i bon dia. Bon dia.
Els nostres vins són la nostra cultura.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuars, vins de nominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat. Propostes de carn i peix, pasta, amanides, ingredients mediterranis que t'encantarà redescobrir al restaurant Canet, de Barcelona. Un ambient vintage on el temps es para i el sabor es converteix en el gran protagonista. Reserva la teva experiència amb nosaltres al 93 205 0768. Som al carrer Canet 3850 del barri de Sarrià, de Barcelona. Restaurant Canet, on el gust i el sabor ho donen tot. www.canetsarrià.com. Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers, reserves al 93 321 8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973 23 13 64. Diumenge es tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Coneix Catalunya. Coneix la nostra terra.
What little moonlight can do, woo-woo.
Vinga, doncs seguim endavant amb més temàtiques, més propostes. Ja sabeu que les darreres setmanes estem intensificant, i de quina manera, la veritat és que és un plaer parlar de gastronomia, de vins, d'oli, a la zona de l'Empordà. Hem parlat de multitud de productes, és un grandíssim rebost. Miris allà on miris, hi ha un producte de qualitat, de peix, de muntanya, d'horta, vins, com dèiem, olis. En fi, realment avui també volem seguir en aquesta línia de coneixement de la tradició, de la gastronomia, dels productes probablement més tradicionals, més coneguts d'aquesta zona de l'Empordà. Precisament l'ànec és un dels productes també més reconeguts d'aquesta zona de Catalunya, i avui el volem fer protagonista amb una empresa que ja porta realment moltíssims anys, Ànec de l'Empordà, una empresa que elabora multitud de productes vinculats amb la gastronomia d'aquesta au, que realment jo quasi diria que és un miracle de la natura. Avui de tot plegat en parlem amb el seu responsable, que és el David Bach. El saludem aquest matí de dissabte. David, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bon dia. La veritat és que vosaltres treballeu amb un animal que és realment molt i molt reconegut gastronòmicament,
Sí, realment és un animal que dona molt de joc i és un producte d'altíssima qualitat, a les millors taules, evidentment.
Explica'ns, David, una mica la vostra història, la història de l'Ànec de l'Empordà. Jo deia que és una empresa que crec que inicieu en el 80, no?, el recorregut.
Sí, al principi és dels 80. Vam començar degut, som una empresa familiar. El meu pare va tenir coneixement del tema del foie, i juntament amb els meus germans, que jo era un bailet, la veritat, jo tenia 8 anyets, varen començar amb el tema de l'ànec, senzillament sent criadors, van començar a tenir els nostres primers 50 animalets, i poquet a poquet, cada dia un passet darrere l'altre, hem anat creixent i anant fent nous productes i anant tancant tot el cercle, evidentment, també. Vam començar sent criadors, a poc vam tenir el nostre propi matadero, després el següent pas va ser començar a fer els nostres primers elaborats, començant pel confit, pel pernil d'ànec, els més bàsics, els més coneguts també, i poquet a poquet anar completant la gamma fins al dia d'avui, que fem tota una gamma bastant àmplia de productes de tots basats en aquest ànec.
Amb uns paràmetres de qualitat, uns paràmetres realment molt estrictes, perquè quasi de l'ànec jo crec que s'aprofita tot, no?
Sí, l'ànec s'aprofita tot, des de la ploma, els ossos, absolutament les carns, per suposat, i el principal és el foie, el fetge de l'ànec, que se'n poden fer multitud de degustacions en quant a que podem elaborar amb micuit, amb semiconserva, amb conserva també, fresc també. A vegades la gent es pensa que, dona la sensació que és un producte de tanta qualitat, els hi fa una mica de reparo comprar un foie, ells a casa seva, i poder, elaborar-lo, i és molt senzill. Vull dir, és un producte que, llescat i fet a la planxa al minut, que en diuen, és un instant, és supersenzill de fer, i queda diví, la veritat.
És un producte que vosaltres aneu adreçats. La veritat és que el factor comercial, la presència comercial és molt àmplia. Els vostres productes, els productes Ànec de l'Empordà, es troben amb molta facilitat, no? Bàsicament, a quins establiments els trobem?
Ostres, ara mateix estem en grans superfícies, el Bruixaga Bravo, Casa Maller, els Carrefour també, diverses altres xarcuteries també, la restauració també, l'altra restauració també aquí a Barcelona, també toquem bé, i a nivell de tot Catalunya. A més, també sortim a fora de Catalunya, fem sobretot el llevant d'Espanya, i també toquem exportació. Poca cosa, la veritat sigui dita. També hem de ser realistes, toquem poqueta cosa fora, a Portugal, una mica a Itàlia, però on som forts realment és aquí a Catalunya, sí.
Alta restauració, per cert, avui al llarg del programa també tindrem l'ocasió de parlar, de fer una xerrada amb el Carles Gaig aquest matí de dissabte en aquesta sintonia de Ràdio Estel, que, per cert, preparant aquesta conversa amb tu, David, crec que és un dels usuaris d'algun dels vostres productes, no?, el Carles.
Sí. El Carles ja fa molts anys que ens agafa foie i hi ha una molt bona entesa i fan un realment bueno, és un mestre i en quant a aquest tema més encara en penso.
En parlarem amb el Carles Gaig també de molts productes que avui doncs, passarà per aquests micròfons. Anem a parlar de novetats, David, perquè en teniu i d'unes que crec que val la pena doncs, mencionar, no?
Sí, realment aquest any hem tret una línia nova, entre cometes, perquè antigament, en els seus inicis, ja la fèiem és una gamma de vidre que fèiem al principi de l'any 90 vam fer una línia de vidre, un botet molt petit, i el vam deixar de fer, en circumstàncies, el vam deixar de fer. Després, era una marca pendent que teníem en el calendari de fer-ho, i finalment aquest any ho hem tret. Hem tret una línia nova de vidre amb tres tipus de foie, un bloc de foie, 98%, un mousse de foie, també, i un paté de canard. Després una línia nova que, bueno, el vidre li dona un caché de més qualitat, una transparència al producte, li dona una sensació més bona de producte. I tot això ho estem comercialitzant des de principis d'any, amb una caixeta expositora molt xula, que les posem a la xarcuteria i amb un sortit dels tres productes, i realment té molta acceptació, sí. Estem molt contents.
El packaging, la presentació, el que envolta el producte, que naturalment és el més important, no? Ja pot ser el producte bo, que, en fi, que és interessantíssim, no?, que sigui bo el producte, però també la imatge exterior ha de ser molt important, no?
Sí, moltíssim. La veritat que mengem per la vista, també. El primer que fem és menjar per la vista, no?
Sí,
després
sí,
ja
sí.
Mengem per gustativament després, però el primer han entrat per la vista. I realment el vidre dona confiança a tothom, eh? Vull dir, és un producte doncs, que quan veus el que vas a comprar dona més confiança que un producte tancat que no te don potser tanta confiança. És una cosa inconscient, quasi bé. Eh? Vull dir, no és una cosa que diguis que sigui conscient, que diguis no vull vidre perquè veig el que estic comprant. No, és una cosa que jo crec, amb la meva modesta opinió, que és una cosa inconscient de que ens dona més confiança el que veiem amb els nostres ulls.
Uh-huh. A mi m'agradaria diferenciar, sempre que tinc l'ocasió de parlar amb el David Bach, amb el que estem parlant aquest matí de dissabte, responsable de l'Ànec de l'Empordà, m'agrada fer aquesta diferenciació entre paté i foie, perquè em fa l'efecte que hi ha una entesa que no és exactament la correcta, no?
Sí, per sort, cada dia menys, eh? També és bo dir-ho, que per sort cada dia la gent doncs, té més consciència i més coneixement d'aquesta diferenciació. A Ànec de l'Empordà fem, des dels foies, doncs, en totes les seves presentacions i textures, quan parlem de foie, estem parlant de fetge gras. Què és el fetge gras? Doncs és el fetge que ha rebut una alimentació amb blat de moro, l'animal, i genera aquesta palmípeda que és grassa. A partir d'aquí, doncs, se la poden fer multitud de presentacions i de formats. El paté és totalment diferent. El paté estem parlant d'una pasta que pot ser fina o gruixuda, però és la base d'aquesta pasta és la carn de l'ànec. Després, pot ser, en aquest cas, per nosaltres, és carn d'ànec. En un altre ambient doncs seria una carn de tocino, una carn es pot fer paté amb multitud de matèries primes, inclús es poden fer patés vegetals, no? Però la diferència bàsica entre foie gras i patés seria que un són l'ingredient principal del foie gras és fetge gras d'ànec, i en els patès el seu ingredient principal és la carn, la gran i el greix de l'ànec. Uh-huh. Aquesta seria la diferència bàsica. Després, a partir d'aquí, ens podem enfilar en mil formulacions, mil maneres diferents de fer-ho, però la base és aquesta.
És un producte doncs, que també està molt reconegut a França. I els francesos ja ens tractem de tu a tu amb els foies catalans?
Estaria molt bé, però penso que encara
no. Queda
una mica. En quant a qualitat, sí. El que passa que el volum que hi ha a França és molt, molt més gran que el que tenim aquí, evidentment. Ells són autèntics coneixedors i de la matèria. Aquesta diferenciació que estàvem parlant abans del foie gras i del paté a França és impensable ni tan sols esmentar-ho, això. Vull dir, és sobradament conegut.
Sí.
Aquí està una mica la diferència. En quant a qualitats de produccions, no, perquè nosaltres fem la mateixa sistemàtica que els francesos i la qualitat del producte és exactament el mateix. Vull dir, no ens podem pas avergonyir ni molt menys, al contrari. Però sí que és veritat que el coneixement evidentment al carrer del producte doncs és molt més elevat i evidentment el volum de consum és molt més elevat.
Doncs, amics, aquí teniu aquest producte molt tradicional aquí, també en aquesta zona de l'Empordà, de la que estem parlant en aquest espai de ràdio. Les darreres setmanes creiem per justícia doncs, que l'ànec doncs, tenia que ser present doncs, precisament per aquesta història vinculada directament amb l'Empordà, amb aquests aiguamolls de l'Empordà, amb aquests ànecs que naturalment doncs, també volen doncs, al voltant d'aquesta zona i naturalment amb aquesta empresa que rep aquest nom, Ànec de l'Empordà, i que nosaltres tenim el privilegi doncs, de tenir els seus productes molt a l'abast, realment es troben amb moltíssima facilitat i també online, a través de la vostra plana web, anacdelempordà.com, doncs també es poden fer les compres oportunes. Doncs, David Bach, ha estat un plaer, com sempre, saludar-te. Gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte, passar una estona amb nosaltres i que segueixin els èxits. Gràcies, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Fins una altra, gràcies. Fem una pausa i tot seguit estem precisament amb el Carles Gaig. Avui en parlem amb el Carles de diferents aspectes de la gastronomia catalana. Amb el Carles tenim una conversa pendent que afrontem tot seguit. No marxeu.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere. Pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere. El tomata de tota la vida.
Anchoas Codesa. Tres generaciones de tradición conservera a orillas del Cantábrico. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada. Elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Codesa, la anchoa.
Un bon dinar o sopar es converteixen en sublims si es fan a prop del mar. I el restaurant Denver de Cambrils ho sabem prou bé. Peix i marís fresc, de la llotja a la taula, arrossos i fideuàs, vins de denominació d'origen i tot el talent d'un equip que estima la bona cuina. Restaurant Denver. Reserves al 977-36-0023, al carrer Montroig 9 de Cambrils. Fes també un tast a restaurantdenvercambrils.com. Restaurant Denver. Els sabors del Mediterrani com mai els havies tastat. Para l'orella i comença a fer boca. Estàs escoltant Trotamundos amb Miquel Mercadal. And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare.
Molt bé, doncs seguim endavant en aquesta edició d'avui dissabte. Tornem de les terres de l'Empordà. Us ho dèiem, per cert, també en el nostre sumari, en el nostre abans de programa. Avui els arrossos, també. Ja sabeu que les darreres setmanes també estem parlant amb molta intensitat de restaurants en els que l'arròs és un dels plats fonamentals. Home, és un producte absolutament tradicional a Catalunya. Situats, doncs, a diferents indrets a la zona de l'Empordà, naturalment també n'hem parlat, no? Allà tenen un arròs realment excepcional com és l'arròs de Pals, però si anem cap a la zona de Tarragona, cap a la zona de Delta de l'Ebre, home, a ningú se li escapa que allà és quasi una cultura, una manera de viure l'arròs, Per cert, ara, properament, imagino, doncs, ja començaran a fer doncs, aquestes festes en les que l'arròs és el protagonista fonamental cap a principis del mes de juny. Bé, doncs avui parlem d'arrossos i ho fem saludant aquest matí de dissabte segurament amb una de les primeres espases de la cuina catalana, que és el nostre bon amic, el Carles Gaig. Volem saber quin és el tractament que hi dona també en els arrossos i què representa també per al restaurant Gaig aquest producte tan tradicional. Carles Gaig, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia, encantat.
Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Per cert, fa un moment estàvem a l'Empordà que parlàvem de tu també, amb els amics del Foie, l'Ànec de l'Empordà, que parlàvem...
Ah, sí, 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 és un dels nostres canelons, els nostres tradicionals canelons. Una de les peces claus és que porta foie gras fresc i és el foie gras de l'Empordà, sí, sí, sí.
Carles, per cert, el foie gras es pot introduir amb una recepta d'arròs?
Bueno, seria complicat, però sí que podria introduir-se amb un arròs melós. Amb un arròs melós, perquè ens deixaria anar a l'efecte aquest del greix del fetge gras i llavors el substituiríem per la mantega. I llavors, doncs, ens quedaria un arròs realment d'una suculència brutal, no? Jo no ho he provat mai, però, escolta, és una cosa a tindre en compte.
T'acabo de donar una idea, eh?
Sí, 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 sí.
Carles, fins quin punt és important l'arròs per al vostre restaurant?
Bueno, l'arròs és una menja indispensable. No hi ha carta en el nostre restaurant ni un sol dia que no hi hagi hagut com a mínim dos arrossos, perquè és un dels plats que sempre sedueix la gent i d'alguna manera doncs està dintre el nostre gen, l'arròs, no? Uh-huh. Arròs mariner, arròs de muntanya, arròs caldós, secs, bullits, cremalosos, en fi, amb arrossos pots fer un cada dia de l'any.
Sí. Ens deia no fa pas massa la Carme Ruscalleda en aquest mateix espai de ràdio, en aquest programa, que l'arròs, imagino que estaràs d'acord, és un dels elements que millor transporta els sabors, no?
Sí, perquè és molt, 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 molt absorbent. Aleshores, doncs, d'alguna manera, per això té aquesta diversitat i aquesta afinitat en qualsevol producte que facis un arròs, doncs sempre és un fil conductor que transmet, no?, i absorbeix, i llavors és tan agraït de menjar que, escolta, és indispensable. Amb una carta no tenir arròs, vaja.
Uh-huh. El Carles Gaig, doncs, que ens consta que quan té algun dia lliure, que no sé si això acostuma a passar molt, doncs li agrada rodar molt per Catalunya, li agrada anar a restaurants, provar, doncs, segurament, si vas cap a la zona del Delta de l'Ebre, segurament, doncs, allà fas algun estaix dels arrossos, no?, que fan per allà.
Sí. Sí, home, és la zona mítica d'aquí, del nostre territori, no? El Delta de l'Ebre, és que hi ha uns arrossars que són un espectacle. És un espectacle amb la diversitat d'arrossos que hi ha incorporat allà dintre, perquè, clar, hem de tenir en compte que dintre de l'arròs hi ha una diversitat per plats diferents, doncs, que val la pena, no?, doncs, tindre'ls en compte. No fem servir sempre el mateix tipus de gra. Hi ha una diversitat diferent per fer mil i un plats d'arròs.
Uh-huh. Efectivament, un producte doncs, tradicional, un producte doncs, molt arrelat, només faltaria la nostra cuina catalana, i especialment doncs, en aquesta zona del Delta de l'Ebre de la que estem parlant avui amb el Carles. Per cert, doncs, que anem cap allà, perquè avui també volem introduir, i juntament amb el Carles Gaig, parlar amb el Joan Trias del Romero. El Joan Trias, sí, que crec que coneixes bé.
Hombre, i tant. Mestre.
Joan Trias, com estàs? Molt bon dia.
Una abraçada.
Escolta, que et digui mestre, que, Joan, que et digui mestre el Carles Gaig, això és una medalla, eh?
Bueno, el Carles ja sabem com és, i el mestre, evidentment, és ell. Jo només faig que repetir intentant millorar el poc que es pot millorar cada any, però ell és molt més creatiu i molt més mestre que jo.
Mm-hmm. El Joan Trias del Romero, que és el responsable d'aquesta doncs, entitat, Illa de Riu, és una... un dels arrossos segurament més reconeguts d'aquesta zona, no? Que tu, per cert, Carles, utilitzes en el teu,
sí,
en el teu restaurant,
sí, sí. Home, és que tu quan... fa anys que ens coneixem, no? Evidentment, hi ha estat a la seva finca, hi ha estat... I quan veus aquestes persones que tenen aquesta passió pel seu producte, per millorar-lo, perquè sigui un producte doncs, realment ètic, i això, tot això, quan veus tot aquest conjunt de coses, dius, home, aquí hi ha passió per la feina. I com que el Joan té aquesta passió per la feina, doncs saps que el producte que ell t'ofereixi tens garantia absoluta de que és una cosa premium. Mm. I nosaltres, els cuiners, ja som que estem una mica embuixits per les coses ben fetes, no?
Efectivament, és curiós, però sí que és un element que uneix a molts cuiners. Joan, estaràs d'acord amb nosaltres, no? Que volen saber quin és l'origen del producte, on neix aquest producte, que després ells traslladen a la cuina i fan les seves meravelles, no? Però volen saber els orígens, no, Joan?
Clar, és que quan coneixes l'origen, dona una confiança per treballar amb aquell producte. I per això, doncs, jo tinc... bueno, m'agrada molt que vinguin els cuiners a la finca, que vegin com fem la producció de llavors, com fem tota la producció, el secatge, el magatzematge, com, amb quines ganes ho cuidem, perquè al final els arribi un producte el més bo i el més homogeni, el més constant possible, perquè no tinguin canvis bruscos que els faci variar els seus punts de cocció i el seu sistema de cuinar, no? I, bueno, jo no soc cuiner, però quan si em posés a puesto d'ells voldria això, voldria una cosa molt bona i molt constant que sigui sempre igual. I això és el que intento transmetre, no?
Segurament és el que busqueu, no, Carles?
Joan reuneix tres coses importants. Una és la passió per la feina, l'altra, la honradesa, i l'altra, l'ètica. Escolta, aquests proveïdors no els podem pas menysprear, o sigui, els hem de mimar.
Sí, sí, sí. Ara mateix en el Gaig, en el teu restaurant, Carles, parlant d'arrossos, no?, parlant d'aquest arròs Illa de Riu, sí. quin arròs feu, per exemple?
La bomba i el caneroli, els
sí.
dos.
Sí, uh-huh. Avui, ara que tenim aquests dies així plujosos i amb el temps sí. una mica remogut, ho dic perquè la meteorologia va molt lligada a la gastronomia, no? Si sí. plou, doncs ens ve de gust un plat específic, si fa molt calor un altre, no? Però així, amb aquests dies mogudets, quin arròs ens recomanaries?
Home, nosaltres tenim un arròs que és l'arròs mític nostre, que ja és de la Besàvia, o sigui, el qual vol dir que ve de finals del segle XIX, i llavors és un arròs de colomí. Un arròs de colomí ceps, i amb aquest faig servir el bomba, no? I aquest arròs és inamovible de la carta. I després, ara aquest temps, doncs, de que els llamantos d'aquí, el llamanto blau comença a anar una mica més bé de preu, doncs fem un arròs de llamanto donant-li una mica de volta, no? I amb aquest arròs de llamanto fem servir el carneroli.
Dues varietats, doncs, que Illa de Riu naturalment, doncs, treballa. Per cert, deixa'm que també mencioni, Joan, els reconeixements públics, els premis que heu guanyat en aquesta marca Illa de Riu, perquè, home, això no deixa de ser un reconeixement a la tasca, a la feina, al dia a dia, no, Joan?
Sí, mira, vam enviar unes mostres a Brussel·les i ens han reconegut amb dos estrelles al Bomba i amb una estrella al Carneroli, a nivell europeu. O sigui que és un reconeixement que podem estar orgullosos. Sempre és una satisfacció rebre algun premi de reconeixement.
A nivell de gastronomia, d'alta gastronomia, queda clar, doncs, que, com el Carles, són molts els restauradors que utilitzen aquest arròs Illa de Riu. A nivell ja més particular, Joan, el vostre arròs, on es poden trobar? La línia comercial, on podem trobar l'arròs Illa de Riu?
Ai, no ho sé, perquè és la feina més que fan els distribuïdors, però a botigues selectes, no? A botigues sí. gourmet, no estem a cap lineal de cap supermercat.
Mm-hmm. Bé, doncs...
Botigues que tinguin un prestigi, i hi ha puestos de mercats també, a la Boqueria, i sí. no sé, hi ha diferents mercats a Barcelona...
Segur. Sí, sí. Joan, jo deia que això de l'arròs és molt interessant, no? Perquè ara les festes del mes de juny, després feu el que és la sega... en fi, en quin estat estan els arrossals, ara?
Ara estem iniciant la nova collita. Es comença a veure els camps una mica verds. O sigui, els que vam sembrar primers ja comença a sortir fora de l'aigua i veure les primeres fulletes de verd. Mm-hmm. D'aquí uns dies el delta estirà verd completament. D'aquí, no sé, a mitjan de juny, d'aquí 15-20 dies, sí. tindrem el delta completament verd.
Mm-hmm.
Un moment molt, molt maco.
I tant.
Ara però... amb l'expectativa de si surt bé, si no, si... A veure. Molt maco, molt maco.
Això, Carles, molt maco. Això, Carles, és com els vins, no? Depèn, a veure, com el temps sempre va molt lligat al producte, no? La meteorologia, no?
Sí, bueno, i aquesta també és la grandiositat d'aquestes qüestions on la intervenció del temps és importantíssima, però la sapiesa de saber què, quan i com per la trajectòria dels anys d'ofici, doncs també hi té alguna cosa a dir, no? I llavors, en aquest cas, doncs, tindrà l'experiència que té el Joan, també és un valor afegit de saber quan i com i de quina manera, no? Uh-huh. I aquests productes són els que a nosaltres ens serveixen, on d'alguna manera i tinguin algú més que dir, sinó que una cosa estandarditzada i que sempre surti igual perquè tot està mecanitzat d'una manera forçada, no? No, a nosaltres ens agrada la intervenció humana d'alguna manera i l'experiència d'aquestes persones que estimen el seu ofici.
Doncs, amics, avui situats... Alguna cosa més a apuntar, Joan? Sí, digue'm.
Sí, no, només volia afegir que jo tinc la sort de portar una finca enorme, familiar, i que tot l'arròs que podem oferir i que venem l'hem produït nosaltres. O sigui que no depenem de ningú, no comprem a ningú, i l'origen és casa nostra.
I tant,
o sigui,
i tant.
Que això també és una garantia de seguiment que podem fer a tots els dos que venim.
Sens dubte que sí. L'origen, aquesta il·lusió que apuntava sobretot el Carles Gaig, sense il·lusió no es fan bé les coses, eh? Per tant, doncs, il·lusió realment en tenen i molta. A Illa de Riu, un dels arrossos més reconeguts doncs, en aquesta zona del Delta. illadarriu.com, hi ha, per cert, una plana web en la que hi trobareu més informació. Doncs, Carles Gaig, Joan Trias, ha estat un plaer, de veritat, tenir-vos a tots dos en aquesta conversa de els arrossos, avui dissabte.
Abraçada, abraçada. Vinga, bon dissabte a tots, va, vinga.
Gràcies, Carles, una abraçada adeu. També per adeu, tu, gràcies adeu. Per la teva amabilitat. I a tu, Joan Trias, també, repeteixo, enhorabona i felicitats. Així de malament parlen els restauradors de tu, Repeteixo.
Moltíssimes gràcies, Carles. Ja passaré a veure't aquest estiu per...
Va, vinga.
Gràcies a tots dos. Gràcies a tots dos. Carles Gaig, el Joan Trias del Romero, el responsable d'aquestes marques Illa de Riu, avui situats en aquesta zona del Delta de l'Ebre, l'arròs com a un dels elements fonamentals avui d'aquest espai de ràdio. Això encara no ha acabat, Encara fem una petita pausa i anem ja, afrontem la recta final d'aquesta edició d'avui dissabte.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Un mar de sabores, un mar de exquisiteces, un mar de excelentes productos y mejores recetas. Desde 1921, el restaurante Paco Alcalde de la Barceloneta te ofrece lo mejor de la cocina marinera al mejor precio. Arroz negro, caldoso con bogavante, el suquet, los pescados, las fideuás. Restaurante Paco Alcalde, calle Almirall Aixada 12, en la Barceloneta, 93-221-5026. Restaurante Paco Alcalde, un mar de sorpresas.
Com abans, com a les cuines de les autèntiques masies catalanes. Així cuinem al restaurant La Dolceta. Més de 30 anys amb la nostra cuina tradicional i les nostres especialitats de temporada. Els calçots, les carxofes, els cargols... Per tastar el millor de la cuina tradicional de Catalunya, veniu al restaurant La Dolceta. A Barcelona, al carrer d'Urgell 266, amb 4 pàrquings molt propers. Reserves al 93-321-8351. I a Lleida, al camí de Montcada sense número, amb pàrquing propi. Reserves al 973-23-13-64. Diumenges tanquem. Més informació a ladolceta2.com.
Hola, sóc Carme Ruscalleda. Vull enviar una salutació a Trotamundos, el programa que ens fa venir ganes de viatjar i ganes de menjar. Recordeu quan viatgeu que sempre hi ha cases interessants per menjar-vos la cultura i el paisatge. Salutacions a Trotamundos.
Thank you.
Arribem ja a la recta final d'aquesta edició de Trotamundos d'avui dissabte, 18 de maig de 2019, visitant una zona que, per cert, en aquest espai de ràdio hem parlat en moltes ocasions, que és la zona d'Igualada, No fa pas massa, Ho relatàvem com es veu Igualada des del cel, Amb aquests globus aerostàtics que són fantàstics i que hi ha molta tradició per sobrevolar la zona, Una zona interessant, sens dubte, per fer-hi una estada, per acostar-se molt propera a la ciutat de Barcelona, que avui volem fer protagonista a través de la realitat d'un restaurant, quasi m'atreviria a dir històric, d'aquesta zona. L'any 1981 arrenca la història del Asador Mesón El Abuelo, Avui volem saber què s'hi cou, i mai millor dit, a les cuines d'aquest restaurant, perquè us puc garantir que realment fan les coses, sobretot amb molta il·lusió. En aquest sector de la gastronomia, si hi ha il·lusió, jo crec que està tot dit i tot fet, no? Però a part d'aquesta il·lusió, si a sobre hi posem producte de qualitat en el que la gent hi disfruta i de quina manera, avui doncs tenim l'èxit assegurat. De tot plegat, avui en parlem amb el seu propietari, que és el Fernando García. El saludem aquest matí de dissabte. Fernando García, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquí estem ja al peu del canó.
Al peu del canó. I ja porteu uns quants anys, al peu del canó, deia jo.
Doncs sí, doncs mira, jo tinc 35 anys, jo vaig inaugurar això amb un pare a l'any 81, vol dir que jo no havia ni nascut, i que jo estigui al peu del canó, a la part davantera del tren, estem parlant del 2007.
Sí, sí, sí. Per tant, una persona jove, amb il·lusions, amb empenta, amb dinamisme, que no renuncia a la cuina de sempre, no? Preparant aquesta conversa, Fernando, m'ho deies, no? Diu, home, hi ha moltes referències, molts restaurants que fan una cuina, podríem dir, d'autor. Nosaltres seguim consolidats en aquesta cuina de sempre, no?
Sí, una mica la meva filosofia de cuina, doncs, és a dir, hem tingut uns anys espectaculars aquí a Catalunya, a Espanya, amb grans cuiners, amb una cuina d'avantguàrdia espectacular, de fusió, però d'alguna manera s'havia, entre cometes, abandonat aquella cuina rústica, aquella cuina de sempre, la d'abans, la de les jaies, la de tota la vida. Llavors, diguéssim que nosaltres hem dit, bueno, doncs, anem a buscar aquesta.
Sí, I l'heu trobat, i de quina manera. Per què, doncs, aquest... Tu tens un vincul molt directe amb Castella, no, crec?
Bueno, durant molts anys he tingut molt vincul a Castella. De fet, bueno, mons pares doncs, són emigrants de diferents punts d'Espanya que van vindre amb els anys 60-70 cap a Catalunya. I llavors, doncs, jo he tingut aquest enllaç amb aquesta terra i, bueno, si algú em vaig adonar, doncs va ser això, doncs, que als catalans agrada menjar bé, ens agrada fer turisme, llavors molt català anava a la part de Castella a passar dos dies, tres dies per menjar l'echazo y cochinillo a la part de Segovia i Valladolid. I llavors vam dir, doncs, anem a apropar tot això cap aquí.
Sí. I a partir d'aquí és quan neix, doncs, aquesta idea, doncs, de crear, doncs, aquests forns absolutament fantàstics, que jo crec que és un element vital, no?, a l'hora de fer aquests productes.
Sí, nosaltres el que vam fer l'any 2007 d'inici va ser ficar una brasa real davant del client, una mica perquè avui en dia, amb tots els adelantos que n'hi ha a les cuines, doncs, a vegades, doncs, hi ha brases d'aquestes amb pedra volcànica i tal, i nosaltres vam dir, no, hem d'anar a fer una brasa real. Total, la tenim al meitat del menjador, vol dir que tothom pot anar a veure com es fa la seva carn i dir, aquesta és la meva, doncs mira, aquesta anirà cap a taula. I a la vegada, a l'any 2010, van construir el primer forn de llenya al costat de la brasa i el mateix, l'únic que és crema amb totalment de llenya, no té cap connexió ni amb gas ni amb gasoils, que avui en dia doncs, pot ser per fora molt rústic, però per darrere hi ha una maquinària molt, molt més moderna.
I a partir d'aquí, doncs, traslladar una mica aquests productes de Castella, que feies al·lusió, com per exemple, escolta, a mi m'han parlat d'aquest garrí que feu vosaltres, que un quasi toca el cel,
Bueno, com tu ben deies abans, el tema del producte, la matèria prima, el producte és molt important. Llavors, nosaltres anem a Segovia a portar-lo, sempre portem material de marca garantia a Segovia, això ja ens garantitza que el producte és de primera qualitat, i nosaltres aquí, en forn de llenya, ingredients aigua i sal, molt d'amor, molta dedicació i tranquil·litat al forn de llenya, perquè és una cocció lenta de pràcticament 3 hores només de cocció.
Sí, sí, sí. Home, has tocat un punt vital, jo crec que és la cocció, no? Aquest poc a poc i bona lletra, que al final doncs, aquest producte doncs, surt amb les garanties i la qualitat que ha de sortir. Sempre ho feu o ho feu per encàrrec?
Només per encàrrec. És a dir, producte cru sempre ho tenim, llenya sempre en tenim, llavors el client ens ha de donar el temps per fer-ho.
Ja. Per tant, doncs, si un vol venir a menjar garrí, el popular cochinillo, doncs s'ha d'encarregar amb quant de temps, aproximadament?
Nosaltres amb 4 horetes tenim prou. Aquestes 4 hores són una hora i mitja per poder encendre el forn i escalfar-ho, perquè mentre s'escalfa el forn no pots cuinar. I després, doncs, 2 hores i mitja de cocció, i aquesta mitja hora que després ja la fa el client un pic que arriba al restaurant.
Sí, sí. Igualment amb el lechazo?
Sí, exactament igual amb el lechazo. Són dos productes, doncs això, que són de cocció lenta, com es feia tota la vida, que és allò de les jaies que s'aixecaven al dematí, començaven a fer el dinar, començaven a fer el rostit, i a les 3, quan arribaven a la família a casa, doncs estava el menjar preparat. Doncs, bueno, doncs exactament el mateix.
Doncs, amics, aquí està una mica el tarannà, la manera de treballar d'aquest restaurant, Asador Mesón El Abuelo. Estan a Igualada, l'avinguda Doctor Pasteur, número 45. Aquí directament doncs, trobareu aquest restaurant. AsadorMesónElAbuelo.com és la seva plana web. Si doneu un cop d'ull en aquesta plana web i veieu les fotografies, us garanteixo que hi aneu. Fernando, perquè realment doncs, hi ha unes fotografies de que hi ha un, s'hi veu, menjant doncs, aquest garrí o aquest, en fi, qualsevol dels plats, no?
Bueno, ja sabem que avui en dia, doncs, per molt rústic que nosaltres fem la cuina, hi ha la part més de màrqueting, entre cometes, que la gent mengem pels ulls. És a dir, llavors has de fer doncs, la fotografia real del producte que el client, quan entri per internet, que avui en dia els movem tots per internet, pàgines web, redes socials i demés, el client ha de veure alguna cosa i diguis, jo vull això.
Sí, sí, sí. A partir d'aquest garrí, a partir d'aquest lechazo, hi ha moltes altres possibilitats que també oferiu una mica en el vostre restaurant. Una cuina de primeríssima qualitat, una carn de primeríssima qualitat, també.
Sí. Nosaltres, ja et dic, l'any 2010, quan vam fer el forn de llenya, doncs vam ficar el tema lechazo al cochinillo, i a la mida que va passar l'any 2011-2012 ens vam adonar que havíem de complementar aquella carta amb alguna cosa més de producte de qualitat. Llavors és aquí quan vam anar a buscar doncs, el xuletón gallec, és una carn de vaca vella, estan parlant vaca 7-8 anys, madurada en 40, 50, 60 dies, entrecots i fillets que els portarem del País Basc, tenim el que són, tot el que és el porc ibèric de pressa, secret i filet, que ho portem de la comarca de Jabugo, d'Aracena concretament,
sí.
I després doncs, bueno, el bacallà el portem de també del País Basc, el tema de conserves doncs, les portem totes de Navarra, de Sant Adrià, sempre en denominació d'origen de Navarra, tots els ibèrics de nivell del pernil doncs, són de Joselito, vull dir, sempre anem a buscar això, doncs, productes de qualitat per oferir al client, doncs això, doncs assegurar-li sempre un nivell i aquest nivell que no baixi mai.
La veritat és que els clients, jo imagino que tu també com a restaurador, Fernando, ets un d'aquests restauradors que mira les cares, no?, dels clients, les cares diuen molt, aquest somriure amb el que surten del vostre restaurant, realment surten encantadíssims, no?
Gràcies a Déu, nosaltres tenim tingut la gran sort que el client surt sempre, o el 98 o 99% del client surt satisfet, sempre que cometem alguna errada, som humans, això no podem evitar, però sí que és veritat que és molt... El que menys ens agrada, diguéssim que per mi el premi més gran que em poden donar és quan un client vas a la taula a preguntar què tal i et diuen, tot molt bé, moltes gràcies. I dius, m'està dient gràcies quan jo sol que estic agraït per vindre a casa meva.
Sí, sí. I sobretot, no fa pas massa, em deia un restaurador, l'alegria més gran que tinc és quan veig una cara coneguda que torna a entrar en el restaurant.
Sí, quan el client et diu, t'amenaça com volver, i tu dius, hòstia, aquesta és la millor amenaça que em pots fer, i si la compleix, doncs això és l'alegria absoluta, la veritat.
Doncs, amics, aquí teniu aquesta proposta situada a Igualada. Ens semblava molt interessant, doncs, bé, parlar i sobretot reflectir la singularitat d'aquest restaurant, Asador Mesón El Abuelo. Quedeu-vos amb aquest nom, val la pena que us hi acosteu, val la pena... Està molt a la vora de Barcelona, dic Barcelona com a punt neuràlgic, com a capital, no? Però certament Igualada esteu molt a la vora de punts molt interessants a nivell de població, per tant, doncs, amb 15, 20 minuts, mitja horeta, com a molt, doncs ens podem traslladar en aquest petit temple d'aquest assador, de cochinillo, de garrí... amb aquests forns de llenya que, no oblideu, hem d'encarregar en qualsevol cas aquestes especialitats. Repetim, avinguda Doctor Pasteur 45 d'Igualada. El telèfon d'informació, reserves, si voleu fer aquests encàrrecs, el 93-804-33-51 i la seva plana web, asadormesonelabuelo.com. Reinos de Chile.
Des de l'any 1981, amb el assador i sobretot ara amb la il·lusió i la força, l'empenta i la feina diària del Fernando García. Fernando, un plaer. Gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia. A vosaltres.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia. Que baila, viejos falses vieneses.
Trotamundos. Totes les setmanes descobrint els millors restaurants.
Si t'agrada menjar bé i al centre de la ciutat, nosaltres sabem el lloc. Cafè d'en Víctor. Qualitat de producte al millor preu. Vine i tria el teu menú. De migdia o de nit, sigui el que sigui, menjaràs bé, molt bé. Cafè d'en Víctor. Al carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona. Telèfon 93 310 28 72. Més informació a www.elcafedenvictor.com. Cafè d'en Víctor, al cor de Barcelona.
Tomata de penjar arrere. Per experiència, qualitat, llarga duració i sabor inconfusible.
Tomata de penjar arrere, pel pa amb tomata, fregits, torrats o amanides.
Demana la teva botiga Tomata de penjar arrere.
També a tomatadepenjarrere.com.
Més de 40 anys als mercats. Tomata de penjar arrere, el tomata de tota la vida.
Quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de Tota Costa. En qualsevol cas, ja sabeu que us convidem encara a compartir més ràdio, més temps de ràdio, amb una nova entrega de Trotamundos, que arriba en aquesta sintonia amb uns instants. Us hi esperem. Fins ara mateix.